Espanya és el país de la Unió Europea amb més atur entre els 55 i els 69 anys, però ser dona i vorejar els 50 suposa un doble factor de discriminació en el mercat laboral. S'està perdent talent? Les empreses valoren prou el valor afegit que suposa la maduresa professional? Volem comprovar quina és la realitat a través de dues entitats santcugatenques que ens poden ajudar a fer aquesta fotografia. Mònica Blasco, presidenta de l'Associació de Dones Directives Empresàries i Professionals del Vallès. Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Montse Moliner, col·laboradora de Wise People. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs amb vosaltres intentarem fer aquesta fotografia perquè vosaltres doncs, esteu en contacte i treballeu amb dones que estan en aquesta franja d'edat i per tant ens podeu parlar de la seva situació. Si comencem per a De Vallès, Mònica, vosaltres us defineix el treball en equip, el posar en valor l'emprenedoria, el lideratge i el talent femení. Però m'agradaria que ens diguessis quin és el perfil de dona que acull la vostra associació.
El perfil que realmente está en nuestra asociación son mayoritariamente mujeres directivas o empresarias o también profesionales, pero que ya tienen un cierto recorrido en su carrera profesional. Nosotras tenemos muy poquita emprendedora en nuestra asociación, pese a que cualquiera de nosotras es una emprendedora en sí misma, ¿no? Porque ya nacimos emprendedoras en cada una de nuestros trabajos y profesiones, pero globalmente son mayoritariamente, mejor dicho, un 90% pues altas directivas, empresarias y profesionales.
¿De quién franja de edad?
Pues a partir de los 40, por ahí. A partir entre los 40, 45 y como la asociación tiene ya 10 años, muchas de nosotras que comenzamos, yo tengo 52, yo me hice socia cuando tenía 42, o sea que hace más o menos una idea. Aunque ahora también te tengo que decir que tenemos muchas socias de una franja entre los 35 más o menos, con lo cual es gratificante ver que estas mujeres han salido de esa zona de confort que se han instalado por su propia cuenta estas profesionales o que realizan cargos directivos y que se han asociado. O sea, que estamos muy contentas, sí.
Anem a Wise People. Montse, la vostra associació, que és una associació sense ànim de lucre, el que pretén és dinamitzar l'activitat professional de les persones de més de 45 anys que estan buscant feina. Teniu homes i dones, sí?
Sí, fem acompanyament tant emocional com professional de persones que estan en cerca de feina o en un procés de canvi. I evidentment, tant homes com dones.
I quin és el perfil d'aquestes dones i quin és el percentatge que acolliu en la vostra associació?
Mira, si et sembla, fem una miqueta de visió de que a data de 35 de maig com està la situació a Sant Cugat en quant a demandants de feina. Això que deia, a la data de 31 de maig hi havia 2.375 persones demandants de feina, de les quals un 57% eren dones. Si ens centrem en la franja de més de 45 anys, eren 1.506 persones, de les quals un 63% eren dones aproximadament, i la majoria d'aturats de llarga duració es centra tant en els sèniors, per tant, si aquest percentatge és dones, us podríem dir que és un perfil de dona de més de 45 anys. I el perfil que tenim dintre de l'associació tenim tant homes com dones, però hi ha un volum significatiu de dones de perfil mig i alt dintre de la nostra associació que estan en aquest procés de canvi o en la cerca de feina.
Anem a veure d'on provenen, és a dir, quines experiències laborals han tingut. Abans la Mònica parlava de fa 10 anys, quan es crea ADE Vallès. Què és el que van buscant aquestes dones que entren a formar part de l'associació aquests 10 anys enrere?
Cuando nació la asociación, llevaba muy poquito tiempo de vida cuando yo me asocié, y yo personalmente, te puedo hablar de mi experiencia, buscaba una asociación en la que me pudiera sentir confortable, es decir, poder compartir mis experiencias, también aprender de las experiencias de otras compañeras que estuvieran en el sector o fuera del sector, crear una charcha, poder explicar lo que me ocurre y aprender de los errores de otras personas y cómo lo han solucionado. Luego también los temas formativos, ¿no? Porque las mujeres también tendemos a hacernos unas formaciones quizás más adecuadas a lo que nos pueda llegar a interesar a nivel laboral y a nivel profesional y a nivel de vida. También tenemos otro tipo de intereses. Y luego, ¿por qué no conocer una red de mujeres que me pueda servir a mí tanto para fomentar y tener nuevos clientes y también nuevas proveedoras y poder utilizar, que ellas me utilicen y que yo las pueda utilizar en el sentido de utilizar, de hacernos servir para poder crear una charla importante. Hacer comunitat. Exacto. Uh-huh. Sí, sí.
I les dones que teniu actualment, quins recorreguts han tingut? És a dir, han tingut experiències laborals en altres, en diferents sectors, i han acabat arribant a l'associació necessitades de trobar el seu propi espai, de crear la seva pròpia empresa, el seu propi negoci.
Ja venien, con sí? La majoria ja venien con su recorrido, como te he explicado al principio. Ellas, las que son directivas, ya venían de sus empresas o de otras empresas. Las que son empresarias, pues tres cuartos de lo mismo. Por lo tanto, ellas lo que también, lo que nos han dicho en estos 10 años, ¿no?, que llevamos y que yo tengo el honor de presidir desde hace 6, es que buscaban una red de mujeres más o menos parecido a lo que yo también buscaba, un espacio de compartir y un espacio en el que se sintieran cómodas. Y de hecho, nosotras en la asociación, ¿qué es lo que hemos hecho? O ha sido el objetivo, por lo menos mío como presidenta y que me ha seguido la Junta, hacerla muy grande en el sentido de unirla con otras charchas y con otras asociaciones de otros colectivos, tanto de mujeres como de hombres, para poder hacer mucho más visible pues todo lo que nos ocupa y preocupa.
Montserrat, en el cas de Wise People, les dones que formen part de la vostra associació, quines experiències laborals han tingut? Per què arriben a Wise People?
La majoria de les persones que arriben a Wise People és perquè hi ha hagut un trencament laboral, és a dir, o perquè han sortit d'una empresa o perquè hi ha hagut una reestructuració o perquè estan en un propi procés de canvi. Aleshores, el que venen a, el que troben a Wise és aquest acompanyament per fer un anàlisi, no?, de la seva situació, tant personal com professional, veure, pues, buscar aquests punts forts i aquests punts febles per veure cap a on volen redirigir la seva continuïtat laboral. Nosaltres des de Wise el que ens ajudem és amb fer aquest anàlisi, els acompanyem tant en sessions de coaching, amb un acompanyament personal com professional, donem formacions també molt específiques, sabem que el món del treball està canviant absolutament, el tema de la digitalització en alguns casos doncs és un impediment a l'hora de buscar una feina o de tindre continuïtat inclús dintre de l'empresa amb aquesta feina, i doncs donem formacions, mòduls molt específics, tant per aconseguir, pues com ara estava comentant, no, aquest explotar aquest networking, aquestes xarxes, que amb les dones a vegades és més complicat de mantenir-ho que els homes, o que no ens preocupem tant de fomentar-ho o d'impulsar-ho, doncs els ajudem també amb això, els ajudem a com a buscar feina, com fer-se veure també en les xarxes professionals, formacions de capacitació i d'adquisició de competències per el que es necessita ara en els nous llocs de treball que s'estan generant, i després acompanyar-los en el seu propi procés. És a dir, nosaltres no busquem feina, són ells els que busquen feina, però nosaltres estem al seu costat donant-los i ajudant-los a tant a contactar com a gestionar tot aquest procés.
En els dos casos, tant la Mònica com la Montse han parlat de visibilitzar. Jo us pregunto per la vostra experiència, aquestes dones d'aquesta franja d'edat en una situació complicada en el mercat laboral se senten invisibles?
Mira, ser mujer ja conlleva una connotació de invisibilitat, per empezar. Y esto se ve claramente cuando en los medios de comunicación, en cualquier fotografía de cualquier evento, en cualquier fotografía de cualquier órgano de gobierno en el que cunden las corbatas. Punto uno. Por lo tanto, es complicado ya cuando además nosotras vamos creciendo en edad, porque entonces a partir de los 50 años está absolutamente demostrado que la mujer está completamente invisibilizada. Antes lo estábamos por el hecho de que podíamos, o sea, estamos en época de procrear, por lo cual ya era complicado, y ahora que ya, cuando ya tienes a partir de 50 que no procreas, pero cuidas. O también es difícil a la hora de, bueno, pues ante igualdad de condiciones, pues se tiende siempre a contratar pues a un hombre. Entonces, claro, para por eso nosotras, desde las asociaciones, de todas las que conozco, y son muchas, y de las que también tengo hermanadas a de Vallés, procuramos ser voz de esas mujeres que no son para nada invisibles. Nosotras tenemos en la asociación mujeres que cada vez que nos dicen es que no encontramos CEO, es que no encontramos consejeras, es que no encontramos especialistas, pues hola, llámame, porque no te puedes imaginar la cantidad de mujeres con unos currículums que no te los acabas, que pueden estar en ponencias, que pueden explicar, que pueden, bueno, es infinito la sabiduría que podemos llegar a tener, pero también es un problema nuestro, porque somos nosotras las propias enemigas nuestras, porque no nos damos esa visibilidad. Enrere. Exacto, damos un pas enrere.
Montse.
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que està comentant. També és cert que crec que això està canviant. És a dir, crec que posar el focus en dones del voltant dels 40-45 anys, que és el que hem de fer ara, és a dir, hem de donar suport a les de més de 50, però hem de posar el focus en les de més de 40, perquè la població es va envellint i això seguirà passant. Doncs aquest acompanyament, aquest empoderament d'aquestes dones, crec que això és el que, dins de les associacions i amb associacions com les nostres i en col·laboracions amb altres entitats, és el que està fent també que no solament es creïn xarxes, sinó que la dona se senti més empoderada, se senti més segura, aconsegueixi gestionar o a treballar o fer-se visible sense tindre que adquirir altres comportaments que potser abans eren més masculins, és a dir, hem de normalitzar, i això també és part de la feina que estem fent nosaltres, ajudar que les dones, amb totes les seves característiques, amb formació, amb molt bona qualificació, es vagin posicionant dintre de llocs professionals que serveixin també de model per a altres més joves, perquè després això segueixin arrossegant, no?, d'alguna manera.
Intentem fer entre les dues, ni que sigui així molt, molt per sobre, ràpidament, una llista de quins són els valors, els punts forts que tenen les dones en aquesta franja d'edat, les dones que estan que són població activa, que encara poden estar treballant. Quines són les aportacions que poden fer en aquesta etapa de la vida laboralment?
Seguridad, tranquilidad. Tenemos un recorrido ya amplio a nivel personal. Por lo tanto, en esta faceta nuestra, ¿no?, de cuidadoras, que ya nos viene de serie, entonces es que es así. También cuidamos el equipo, visibilizamos también a otras mujeres, ¿no? A mí esto de lo de la abeja reina, pues yo cada vez lo estoy viendo cada vez menos, ¿no? Mujeres que ayudan a mujeres.
¿Empatiza?
Empatizamos.
Sí, jo crec que hi ha competències d'aquestes com la capacitat d'empatitzar, la capacitat de gestionar equips, de cohesionar equips, la part de comunicació, la part de tant d'empatia com d'intuïció, la part de mediació, és a dir, hi ha una sèrie de competències que dintre d'equips, dintre d'empreses, i la pròpia ment de lideratge, tenim potser un estil diferent de lideratge, però el lideratge femení és un lideratge, i això ho veiem amb líders de països, inclús en el moment de la pandèmia, on eren líders dones, es va resoldre d'una manera molt diferent que en altres països. És a dir, tenim models que l'estil de lideratge femení és un estil efectiu.
Procuramos no generar el conflicto, sino todo lo contrario, sí. El diálogo. Tenemos una capacidad más alta de diálogo y de comprensión.
Llavors, amb tots aquests valors, què és el que busquen les empreses que no acaba d'encaixar? O sigui, no es perd aquest talent. Per què les empreses no aprofiten?
Pues porque venimos de un patriarcado muy heavy. Entonces, claro, el patriarcado al final es hereditario y entonces nos tiene como más estigmatizadas. Yo creo que es ahí, y sí que es verdad lo que dice la compañera, esto está cambiando, va mejorando, pero las empresas les está costando. Sí que es verdad que ahora que se ha legislado a la hora de nuestras jóvenes, a la hora de ser madres, ayuda esta nueva legislación en la paridad y en la equidad a la hora de la maternidad, ¿no? Y también a la hora de los cuidados, ¿no? La corresponsabilidad bien hecha. Por lo tanto, ahora es más difícil que te discriminen por este hecho, ¿no? Pero bueno, al final encara no queda mucho.
Jo penso que els nous models d'organització del treball, que també estan canviant, això també gràcies a la pandèmia, doncs és una cosa que hem pogut veure que es pot fer, també està ajudant, és a dir, el presencialisme, hi ha certes connotacions de determinats models d'organització que faciliten o impedeixen que la dona se senti còmoda també o valori com a algo prioritari en la seva vida. Aleshores, la flexibilitat, la capacitat aquesta d'organització d'una manera diferent, que es pot gestionar d'una altra forma, que permet aquesta compatibilització de vida personal i vida professional, també està afavorint que la dona pugui ambicionar a més, no?, d'alguna manera.
Doncs no tenim temps per més. Agraïm moltíssim a la Mònica Blasco, presidenta de l'Associació de Dones Directives Empresàries i Professionals del Vallès, i a la Montse Moliner, que és col·laboradora de Wise People, que avui ens hagin ajudat a fer aquesta pinzellada, eh? Només una pinzellada. El quadre encara està per acabar, però ja hem començat. Estem en el camí.
Moltes gràcies.
Mònica, Montse, gràcies. Que vagi bé la tarda.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
A vosaltres. Adéu.